A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Avui dijous, benvinguts a La Tertúlia, amb mi aquí a l'estudi. Va, començo perquè el tinc més a prop, no per a ni tendència, ni opinió, ni res de res. Cuca, Josep Maria Cucalón, per als que no el coneixen tan de prop, benvingut.
Bon dia, gràcies i ben trobat.
Albert Torres, una miqueta més lluny, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí tots dos. No ho he fet ni per orientació política, ni opinions, ni tal. Esteu d'un cantó i un de l'altre, i pot ser de... molt versàtil, per dir-ho així.
Estem al mateix cantó, home.
Ja
no t'enganyis.
No, i tots a prop
del taula. El que fue, serà.
Com dius, a prop del que guanyes, dir?
No, dic, i tots a prop de la taula.
Ah, sí, això sí.
Sí, que l'altre dia hi havia una discussió que deien, ostres, per què diuen una taula rodona, no? I no quadrada ni rectangular, no? Dius, perquè així no hi ha ningú que és cap de taula i ningú s'empipa.
Sí, és la taula
i és molt més fàcil de dialogar.
També és una cosa, sí, és cert el que dius. Bé, una cosa que no sé si és fàcil de dialogar, però estan dient doncs, aquest accés a la nacionalitat, 20 anys que es podrien ser interromputs, requisits, 3 anys, 5 anys, o sigui que hi ha moviment de fitxa una miqueta per aquest accés a la nacionalitat. Bueno.
Mira, jo tinc un nou... Jo m'he nacionalitzat fa molts anys, però m'he nacionalitzat al seu dia, no? I jo sóc d'això d'una opinió de que el primer que hi ha que fer és integrar-se. Si tu estàs integrat, és igual 5 anys que 20 que 50. Perquè jo coneixo molta gent d'origen estranger que no està integrada i porta aquí 60 anys. I per tant, a veure, a mi això dels anys, jo em sembla que si una persona està integrada, ben integrada, col·labora i viu i treballa i fa les coses com ho fa o com ho faria a casa seva, doncs el que porti 5 anys a mi em sembla que n'hi ha prou. No 25, o 20, o 15, o 10. A mi en un petit temps, si estàs ben integrat, ja està bé. Sembla ser que això no va per aquests camins, que s'han volgut... Jo em vaig nacionalitzar quan només tenies dret als 25 anys, que va ser quan se va obrir la llei de nacionalitat. Abans no et podies ni nacionalitzar, encara que haguessis nascut aquí. Per tant, a mi em sembla que el que hi ha que fer és integrar-se, sentir el país com el teu, i a partir d'aquí... Jo ja sé que hi haurà moltes persones de que no hi seran d'acord amb això, però jo trobo molt lleig haver de fer que la gent renunciï a coses per obtenir-ne d'altres. A mi em sembla que la nostra Constitució ho deixa ben clar, només es pot tindre una nacionalitat. L'ús d'una nacionalitat, que és el que hi ha que, al meu entendre, fer, però bueno, hi ha països que no accepten que renuncis a la nacionalitat, entre ells Espanya, del qual jo sóc originari. No accepten, tu vas renuncien i et fan un escrit al cantó de la partida literal de naixement conforme renuncies a l'ús de la nacionalitat. No a la nacionalitat.
Sí,
per això, qualsevol espanyol que hagi renunciat pot anar a una comissaria de la Guàrdia de la Policia Nacional i tornar a demanar el DNI amb tota normalitat perquè no l'ha perdut la nacionalitat. L'hi han aparcat.
Sí, és més una qüestió d'apartar drets,
sí.
Que no pas, diguem, una identitat, per dir-ho així.
Efectivament. Per això he començat amb la integració de les persones. El que trobo molt lleig és que hi hagin persones, i ho dic francament, tal com ho sento, que portin moltíssims anys aquí, i ja no parlo només de que no parlin la nostra llengua, sinó que no estan integrats, no senten Andorra per res. I això ho trobo lleigíssim.
Tu que ets canillenc parròquia 1 per ordre protocolari de Còdics Postals, sí. Que tampoc fa tants anys que tenim Còdics Postals aquí a Andorra, per dir-ho així. Però és cert que el que diu el Cuca, clar, hi ha molta gent que porta pocs anys i que està plenament integrada, i gent que porta un fotimer d'anys i que no té aquest tarannà o aquesta sensibilitat.
Aviam, la integració, jo crec que primer, la nacionalitat, almenys del meu punt de vista, i només en tinc una, només en puc tenir una.
Això no és veritat.
Sí, sí, només en tinc una, i només en puc tenir una.
Només en tens una?
I només en puc tenir una. A dia d'avui, no sé si renuncio a la meva, igual... però bé, dit això, jo crec que la nacionalitat andorrana, al meu entendre, hauria de ser tal com està avui, excloent, i exclusiva, i després una altra cosa. Hi ha gent que no s'ha volgut integrar. No es vol integrar. I amb això comencem per la llengua, per parlar, i per moltes altres raons.
Sí, sí.
I no només parlar, sinó parlar la geografia, la història, una mica, tota una cadena. Doncs clar, a veure, i la persona que té, al meu entendre, el passaport andorrà, i com a mínim, hauria de parlar català.
Home, és que si no, no ha de tenir passaport.
Bueno, però és que avui tu saps que ben bé no és així, això, eh?
Sí, del que dius, Albert, és cert que bé, ja, per la gent que vol accedir a la nacionalitat, hi ha un examen, per dir-ho així, amb domini de la llengua, coneixements del país i altres coses. És cert que també s'ha modificat, espero dir-ho bé i no equivocar-me, el reglament, que per la gent que vol renovar el permís de residència i sojorn, hi haurà un mínim de requisits de coneixement de la llengua, també.
Aviam, aquests mínims de requisits, espero que ho facin complir, però jo també et diré una cosa, organismes oficials, persones que treballen i que són assalariats d'organismes oficials, els sents parlar amb activitat de treball i parlen amb un idioma que no és el català. Jo crec que no hauria de ser això.
Sí, parlant, l'exemplaritat no hi és.
Des de qualsevol empleat de l'administració. De l'administració o de qualsevol empresa pública, de ràdio, televisió andorrana, que em va passar fa dos dies tal d'això, ja no dic amb el micro obert, eh? Dic allà al carrer, entre ells, amb l'aparell de la televisió. Oh, això, doncs crec que no. Crec que no. A mi m'adolga. De la mateixa manera que en algun moment, ja fa dies, alguns agents uniformats pel carrer parlaven entre ells amb un idioma que no és el català.
Sí,
jo crec que això hauria de ser sancionat, bueno. I l'administració hauria de picar una miqueta més els dits en aquest tema.
Jo estic amb el... d'acord amb el fons de lo que està dient, no amb la forma, és a dir, i m'explico, cada un, sigui de l'administració o no, cada un ha de poder parlar amb la llengua que ell vulgui, ser lliure. Una altra cosa diferent és que la nostra llengua oficial, i per qualsevol cosa oficial i no oficial i comercial que està en el públic, els dependents, perquè ell ha dit els treballadors de l'administració, doncs mira, no solament aquests, i tots aquells que treballen al públic i estan depenent, atenent a les persones que volen comprar. Tots aquests tindrien l'obligació de parlar en català, i si no, a l'empresari que els ha llogat i no en saben, fotre-li un pal, però no una multa de 50 o 200 euros, que se'n riuen. Una multa exemplar. Tot, a la millor et diria que hasta que li costés tancar el negoci. Si no, així no llogarien gent per atendre el públic. Una altra cosa és per estar al magatzem tancat i no, allí, mira, allí que facin el que vulguin, que prou difícil és aconseguir mà d'obra. Però el que està al públic hauria. Dit això, l'únic que difereixo de l'opinió que tu has donat, Albert, és aquesta, no? Que entre dos companys o entre dos amics, entre ells, han de tenir la llibertat de parlar amb la llengua que vulguin.
Quan porten un uniforme oficial, no.
Si estan de servei, no.
Okay, estic parlant d'uniformats. Sí, sí, sí.
Bueno.
I quan estan a casa de la vall, al comú o a la cas? He treballat tota la vida a la banca.
Escolta, sí, ho sé prou.
I això era, bueno, i ho aprení bé, eh?
Home, i tant, que s'ha de prendre. És que, a veure, els catalanoparlants tenim un problema, que tots ells no tenen una sola llengua, són bilingües, si no trilingües, si no polilingües. Tots ells som, com a mínim, bilingües. I llavors tenim el defecte de que quan algú està al nostre país, no en un altre, sinó en el nostre país, se'ns dirigeix amb una altra llengua, com la sabem, li contestem amb aquella llengua. I això, que a vegades es confon com una cosa de galanteria o inclús he sentit educació, que no ho és, però bueno, això està bé posat entre cometes. És a dir, un turista que ve a Andorra i et parla en francès o et parla en espanyol o et parla en anglès, en qualsevol altra llengua que no sigui la nostra, perdó, és normal que nosaltres, com a ciutadans del país, si sabem aquella llengua, li indiquem i li diguem coses a la llengua que ve el turista. Una altra cosa diferent és amb el senyor que és resident o nacional, perquè també n'hi ha, bueno, que parlen en d'altres llengües, i nosaltres canviem automàticament i sense pensar-ho en parlar-li amb la llengua que ell parla i no amb la nostra i única oficial al país. Perquè, clar, a Espanya hi ha la comunitat autònoma de Catalunya de que allí és oficial el català, però és cooficial amb el castellà. I, per tant, tant dret tenen a parlar en català com en castellà. Aquí no és així i nosaltres confonem. De tal manera que ara que hi ha molta immigració argentina, tu els hi parles en català i ells no fan ni el mínim esforç d'atendre't en català. Ràpidament al castellà, perquè saben que tots els andorrans parlem castellà. Tots i cada un. Encara que siguin d'origen francès, parlen castellà. És així? És trist?
Sí, ara el que deia l'Albert també, i per haver-ho també vist, i de fet em sembla que hi ha hagut una sol·licitud per part de govern d'aquesta exemplaritat, que en situacions de funció pública, gent uniformada i tal, sents doncs, un altre idioma que no pas és l'oficial d'aquestes persones parlant entre elles durant el seu, diguem, horari laboral. Després el que dius tu, sí, fora del teu horari laboral en temps d'oci, parles l'idioma que vols.
Home, faltaria.
Exacte.
Atenta contra la teva llibertat de persona.
Correcte, correcte. Però és cert que el que diu l'Albert xoca que doncs, tens, per exemple, dues persones en patrulla de policia o bombers o el que fos, que entre ells, en moments de funció, intercanvien amb un altre idioma que no pas sigui l'idioma oficial.
No hauria de ser així. I estic d'acord amb això. Si estan de servei, efectivament, no rotul. Després, que entre ells com a companys parlin amb la llengua que vulguin...
Fora de l'uniforme. Fora de l'uniforme.
Bueno, tu li dones molta importància a l'uniforme i n'hi ha que són funcionaris públics igual i no porten l'uniforme i ho fan igual.
Bueno. Però és que quan és un funcionari públic, a la millor tu no ho saps. No saps ben bé, no coneixes tothom. Però quan és una persona uniformada, home, doncs la veritat és que sí.
Bueno, llavors, clar, llavors es veu per l'uniforme, no? Vols dir?
És que...
No, de totes maneres, amb això de la llengua, tenim el problema, que beneït problema, de saber parlar tots els andorrans en tres llengües. Som trilingües, tots. Parlaràs millor o pitjor una llengua en funció del que la utilitzis. Per exemple, jo quan feia la representació d'una companyia francesa i parlava en francès, cada dia el parlava bé. I ara me n'adono que ja no el parlo tan bé. Ho entenc perfectament. I el parlo, que si volen entendre, és suficient. Però, bueno, ja no el parlo tan bé, no? Perquè ja no el parlo cada dia. Però les llengües, si no les practiques, acabes perdent-les. Quan vas per aquests mons de Déu, hi ha molt anglès, molt territori que es parla anglès, i parles aquí no en saps, i allà prou t'espaviles. Perquè o vols, si vols menjar i vols beure, prou ho demanes en anglès. Si no, prou t'espaviles, no? I vull dir, també el vaig estudiar el seu dia, l'anglès. Però, clar, si no el practiques, les llengües es van perdent.
Dels que dius tu, i no és per tirar una fletxa a la comunitat anglesa que hi ha aquí al Principat, però és cert que penso que és més una qüestió de voluntat i ganes de la persona, perquè tenim gent de moltes comunitats aquí que quan em varen dir que hi havia 150 nacionalitats al país em vaig quedar una miqueta parat, que porten molts anys, que parlen prou bé el català, i altres que no han volgut. Oh. I és, per exemple, gent de la mateixa comunitat, de la mateixa nacionalitat a la base, que porten 5, 10, 15 o més anys al país, sí. Alguns sí, d'altres no. O sigui, és més unes ganes pròpies generalment d'integrar-se.
I jo et diré una cosa, si puc. Amb la meva experiència a la banca, jo m'he trobat algunes vegades amb persones de nacionalitat anglesa que la veritat és que m'he dit, però com pot ser que parli el català tan bé? Com pot ser?
Perquè l'han estudiat.
No. I, escolta tu, te'l parlava i era anglès. I deia, ostres tu, ens traiem el barret, eh?
Sí.
Mira, jo us donaré una anècdota. L'altre dia parlava amb una senyora que era russa i parlava un francès espectacular. M'he quedat parat. Mm. Aleshores, com que... Quan es vol es pot, no?
Quan es vol es pot, efectivament.
Si hi ha voluntat amb aquest tema, jo crec que la persona que sigui d'origen anglès o francès o castellà, si vol, potser no utilitzarà moltes paraules correctes, però es veu que aquella persona...
Hi ha voluntat d'aprendre.
Hi ha voluntat d'aprendre, s'esforça, i això és molt.
I això passa amb molts espanyols que viuen al nostre país, que parlen els diferents dialectes del castellà que hi ha en el territori espanyol, i molts d'ells no els hi dona la gana. I podria citar llocs concrets del territori andorrà on viuen aquestes persones, igual que els inglesos, no? I parlen tancat i no en volen saber res de parlar el que no sigui la seva llengua pròpia. Jo coneixo gent de nacionalitat portuguesa, de nacionalitat espanyola, però que parlen gallec, etc., que parlen sempre en gallec i el parlen perfectament, però no en volen sentir parlar de parlar català. En canvi, n'hi ha d'altres que el parlen perfectament. I, per tant, és una qüestió, com he dit a l'inici de la conversa, d'integració. Voler-se integrar i punt.
Parlant d'integració, hi havia el tema doncs, de l'acord d'associació i es parlava doncs, si es tindrà que crear un banc central per Andorra o no amb aquest acord d'associació. Tu que estàs en el banc amb altres àmbits. Clar, el banc central, des de que es va fer la Constitució, s'hauria pogut fer, potser, o no era necessari?
Home, Andorra no té la capacitat, jo crec, per fer un banc central, eh? Tenim l'institut, bueno, ara l'Agència Financera Andorrana, aviam que no fa de banc, però que controla una mica que no hi hagi desbordaments. Però clar, si estem parlant d'un banc central que pugui assumir les possibles garanties dels riscos que poden assumir i que poden arribar a tenir els altres bancs, Andorra no té capacitat per fer això. No la té. Llavors aquí hem de comptar pues, o amb el Banc Central Europeu, que és on s'hauria d'arribar, o amb el Banc Central francès o amb el Banc Central espanyol. Perquè jo optaria, si hagués de triar amb el Banc Central Europeu, primer, per ja no dir a favor d'aquestos i en contra d'aquells. I segon, perquè el Banc Central Europeu pues, dona una garantia més. Tot i que Andorra, teòricament, hi ha una garantia de dipòsits fins als 100.000 euros. Mm. Però això és fals, a la veritat. Perquè si tothom que té menys de 100.000 euros i la banca hagués de pagar tot això, a la veritat és que no es podria pagar. De tots els bancs.
Aquest prestador d'última instància, el que vols dir tu.
Clar, no seria
possible. A veure, jo tinc entès de que el nostre govern, al seu dia, va demanar el suport del Banc d'Espanya i del Banc Central de França perquè tingués la suficientment força perquè el Banc Central Europeu ens donés la benvinguda com a país amb el suport d'aquests bancs, no? Perquè, com bé ha dit ell, Andorra no té ni la dimensió ni la capacitat per fer-ho. Perquè, si no, tot seria banc, eh? Cada centímetre quadrat del país hauria de ser banc. Amb molts cèntims per poder tindre aquesta capacitat. No la tenim perquè som un microestat i és així. I és així ara i ho serà. I després, una altra cosa que no hi estic gens d'acord, no té res a veure. El tractat d'associació amb la Unió Europea a que tinguem de tindre un banc central, sinó simplement serà una de les coses que afavorirà la banca andorrana perquè pugui ser acceptada dintre del Banc Central Europeu, com ha dit ell.
Sí, ara, del que dius tu, Cuca, els bancs deien que si no hi havia acord d'associació, doncs que es plantejaven potser a posar seu
a fora. És normal. A veure, un banc no deixa de ser un negoci i té la paradeta oberta per guanyar cèntims cada dia, com tots els negocis que hi ha. Llavors, si aquí, per la raó X, Y o Z, es posen barreres allà on no s'haurien de posar, doncs jo trobo normal, doncs, de que els bancs es plantegin posar la, no tancar aquí, sinó posar la central fora, perquè si passés alguna cosa, com banc d'aquell país, perquè si la posen fora, posen la seu central, és banc d'aquell país. Puguin demanar...
Si posen la seu central a França o a Espanya, hauran de pagar els impostos francesos o espanyols. Eh? Bueno. I a preus francesos.
Bueno.
I a preus espanyols.
Sí, però potser val més això... Potser val més això que aquí dintre tanquin. Hi ha gent que es pensa que si es diu, i amb això no vull coaccionar ningú, amb el que vaig a dir, però es pensa que si es diu no a la integració, sinó al tracte d'associació amb Europa, es diu no, seguirà tot com fins ara. I això no és cert. I no és cert per moltes coses. Perquè ara nosaltres vivim molt bé gràcies a que el senyor Josep Pintat, en pau descansi, l'any 91 va fer un tractat aduaner amb Europa que va facilitar el comerç entre els països del voltant, que era Europa, amb Andorra. I això ens ha beneficiat molt, però aquest tractat d'associació va començar quan Europa, no quan Andorra, quan Europa va denunciar que havia que tornar a tractar aquest tractat aduaner, que ja té pues, 20 i pico d'anys, vora 30, si no en té 34, i es va començar a fer fa 10-15 anys el possible conveni d'associació amb Europa, al final els nostres negociadors van arribar amb un acord amb els negociadors europeus i van fer aquest tractat nou que tenim, que per una cosa de color polític es va dir que es faria un referèndum, que no era necessari fer-ho, però com es va dir en el seu dia, el govern del senyor Antoni Martí, en pau descansi, es va comprometre això, doncs ara sembla que hi ha això. I hi ha molta gent de diversos colors polítics que això ho fan cavallo de batalla per dir el renegociarem. A veure, a Europa ens ha donat una cosa i ja han arribat fins aquí. Si es diu que no, possiblement en puguem negociar un altre. Jo no dic que no es pugui negociar, però amb els mateixos termes, segundes partes nunca fueron buenas, i ho dic en castellà perquè el refrà és castellà, no és una dita catalana ni andorrana.
Aviam, jo crec que el tema de la Unió Europea és un tema molt complex. Jo a dia d'avui no tinc els coneixements suficients com per poder fer emetre un criteri més o menys objectiu amb el tema de la Unió Europea, però hi ha un fet evident. És que fa 34 anys que el conveni del Pintat del 91 que es va fer, fins ara, 34 anys, Andorra ha anat força bé, que aquest tractat és el que sigui, que demà se'n pot negociar un altre, és evident, que pot ser millor o pitjor, també és evident. Però al final és una decisió política on els diferents partits polítics, a part del Toni Martí, que es va presentar i que avui doncs, desgraciadament és mort, el nou govern de l'Espot també va dir que faria un referèndum. I el referèndum l'han de fer. El resultat del referèndum el decidirà el poble andorrà. Amb els pros i amb els contres. Però ni s'acabarà Andorra si el resultat és no, ni s'acabarà Andorra si el resultat és sí.
Jo estic d'acord.
Del que dieu em fa pensar una miqueta la dita que més val un mal acord que un bon judici, no?, per dir-ho així.
Sí, sí. Sí, sempre.
Bueno, veurem una miqueta, doncs és cert que hi ha molta discrepància.
Jo amb aquest tema només vull apuntar una cosa i ja està. Jo a mi em sembla que Andorra no pot dir no, això és una opinió pròpia, no al seu futur. El futur dels anys 80, que va ser quan Espanya va entrar a la Unió Europea, els anys 85, doncs d'aquí va començar a sortir aquest acord que tenim avui en vigor de l'any 91. Bueno, si això s'ha esgotat, sembla ser, i és normal, ja hi ha una clàusula que qualsevol de les dues parts pot denunciar un acord. Andorra no pot dir no allà on està posada. És a dir, vulguem o no vulguem, amb tota la nostra sobirania, Andorra està al bell mig d'Europa. No tenim cap altra sortida que no sigui Europa.
Pues això jo crec que no ho discutís ningú, no?
No, no, però sembla ser que l'acord d'associació allà on estàs no es vol. Bueno, encara no hi ha hagut el referèndum, però les notícies que corren sembla ser que són aquestes. I per coses que a mi diuen, es perd sobirania. Bueno, i ara no la tenim perduda, la sobirania, quan a l'estat espanyol o a l'estat francès es munta un conflicte i la gent d'aquests dos països surten al carrer, el primer que fan és tallar les carreteres d'accés a Andorra. I nosaltres amb aquest conflicte no hi tenim res a veure. Però el primer que fan aquesta gent és una carretera internacional, tallem, i els andorrans a patir.
El ressò mediàtic hi representa.
Clar, i els andorrans a patir. Llavors, per tant, sobirania sí que la tenim, però potser sapiguem defendre-la, perquè pensar que jo he dit que no i tota Europa passarà pel meu forat, doncs mira, ara és notícia a la televisió cada dia, els famosos arancels del senyor Trump, que està muntant una guerra econòmica, que ja veurem com acaba això.
Sí, bueno, nosaltres ens escapem una miqueta d'aquest tema d'arancels, perquè sí, em demano fins i tot si sap on està situat Andorra sobre un mapa del planeta.
Bueno, només li ha posat el 10% d'arancels, de moment a Andorra.
Però tot això, jo crec, i ara només és una opinió subjectiva, que el Trump, aquest home, l'administració Trump, farà marxar enrere moltes coses. No pot arribar a portar això al límit del que fa. Des d'un punt de vista amb criteri econòmic. Amb qualsevol altre criteri, pot fer el que vulgui, però des d'un punt de vista criteri econòmic, del comerç internacional, dels avantatges del comerç internacional, dels avantatges macroeconòmics de totes aquestes coses, dels avantatges de diversificació, tot això, des d'un punt de vista econòmic, avui, no dit per mi, dit per raó, és indiscutible.
Sí, del que dius, Albert, un economista ho comentava ahir, en un canal francès, que el problema que tenen és que, primer, si volen reindustrialitzar els Estats Units, això no es fa en dos dies. L'altra part és que tot el que importen, i avui dia amb el comerç internacional hi ha un flux de mercaderia, diguem, indiscutible, costarà més car a l'economia americana i al consumidor americà de base. T'està sent un tret al peu, per dir-ho així, l'actuació que està tinguent.
I després, amb el tema d'estocs i totes aquestes coses, aquí hi ha un altre factor. A la millor resulta que tu tens un mòbil, o tots tenim un mòbil, i aquella petita tecla del xip ve de no sé on. però resulta que hi ha un problema d'estoc i els xinos en aquell moment no en tenen. O havien de nides. Tu t'has quedat sense mòbil. Per una peça que potser val 10 cèntims.
O no, no te la volen vendre.
Però tu no tenies mòbil.
No, això, això està clar. Que la paella pel mànec potser la té Xina, la té
no,
Vietnam...
No, la té, la té. Estats Units representa el 25% del comerç mundial. Això és una realitat. La meva potència econòmica també és una realitat. Però d'aquí a... Jo crec que aquest home està tirant per intentar... I després un altre factor. Un dels factors que li interessa a aquest home, jo pel que escolto, és dividir els grans blocs. En aquest cas, Unió Europea, que és un gran bloc. Si ell pot arribar a fer negoci i pactar amb França, amb Espanya, amb Itàlia, amb Anglaterra, amb Alemanya... Bueno, Anglaterra no hi són. Serà el seu èxit. Si ell resulta que ha deixat de sentar amb la presidenta de la Comissió Europea, ja no serà un èxit, perquè aquesta dona parlarà en nom dels 27.
Sí,
per el... I el que vol el Trump és un per un.
El que estàs dient tu és una partida de pòquer mentider, ni més ni menys, que està jugant.
Sí.
Amb efectes bursàtils.
Mm. Bueno, ja han baixat bursàtils... les bolses, eh? Per cert, avui altra vegada.
Bueno, aquí l'inconvenient que hi ha és que dintre d'aquest efecte bursàtil és tota la gent que ha tingut que col·laborar i ha col·laborat sufragant la seva campanya, empresaris i altres, n'hi ha que han perdut molts calés, eh, en aquests dies.
Sí, però... l'Elon Musk.
Entre altres.
500 milions...
La meitat.
Eh?
La meitat.
Sí.
La cotització de les accions de Tesla han baixat, no sé si la meitat, però a un 55%, un 60%. Han baixat. Per tant, aquest home, el que tenia, en teoria, amb un ordinador,
val la meitat.
Té un 40% menys pel cap cost. La meitat. O un
40%. Sí, sí, que no,
això.
No estem...
Ara, bueno, clar, quan tens la meitat, però la meitat d'això... Aquí, jo crec, per el poc que he sentit i que m'agrada molt escoltar aquests temes a la francesa, aquí és una jugada intent de pòquer, sobretot dividir Europa, que és el mercat de 450 milions de consumidors, en potència. Xina és un mercat de consumidors, però Xina, al final, són 1.200 milions. Però quanta gent pot comprar? Pocs. Europa, dels 4 milions, 450 milions o 430, gairebé tots. Però és que això és un mercat molt important.
És que, mirant-ho així, el mercat europeu és més important que el mercat americà, a nivell de consumidors.
Sí, sí, sí,
sí.
Aleshores, és una...
Però el mercat europeu està dividit en 27.
Correcte.
Abans en 28.
A nivell de consum, pot ser, diguem, un efecte boomerang, també, molt bèstia per ell, perquè dius, bueno, si ja no tenim aquest volum de negoci amb Estats Units, el redistribuirem per Europa i per altres països...
Sempre que negoci amb la presidenta de la Comissió.
Correcte.
Perquè si negoci país per país... Alemanya s'apuntarà amb un carro, França un altre, Itàlia un altre, i Espanya un altre, i llavors sí que agafarà, llavors sí que tindrà la gran avantatge, perquè haurà negociat per part. Si divideix, se'n sortirà bé. Si la Unió Europea queda massissa a través de la presidenta de la Comissió de Tots Igual i tots al revés,
bueno,
però bueno, jo no vull fer geopolítica internacional, perquè tampoc ho entenc.
No, però del que dius, Albert, és que ahir la nit o de matinada ha dit que suspenia durant 90 dies aquestes decisions. Això vol dir que d'algun en algun lloc
d'algun puesto li han tocat el crostó,
ja han tingut que tocar el crostó a l'orella.
Sí, sí, és claríssim.
Aquest home ha dit lo mateix i al revés el mateix dia.
Sí, sí, sí. Bueno, jo hi ha dues coses que em sembla que van a favor nostre. Quan dic nostre és dels ciutadans de la resta del món, a excepció d'Estats Units. Un, que el senyor Trump té vora 80 anys, de 78 o 79, por ahí, vora 80. Vol dir, li queda poc temps hàbil per manar. Aquesta legislatura...
4 anys, 3,8.
Sí, aquesta legislatura i fin.
No, i fin, sí.
I fin. Això és la primera cosa. La segona cosa és de que, sortosament... tots aquests disbarats, al meu entendre, que són el que està fent, l'obertura d'una guerra mundial, econòmicament parlant, tot això se li pot girar en contra. I no seria el primer president dels Estats Units que no acabés el mandat?
Molt probable.
Suposem que no acaba el mandat, no seria ell el primer.
Sí, entre el segon i el pitjor, eh?
Bueno, no ho sé jo, això. Jo no puc dir que tu ets pitjor fins que hagis estat allà.
Però amb les declaracions del d'Ucrània que va fer aquell dia, pot ser pitjor que el primer.
Bueno, el que...
Però a veure, jo no vull entrar en aquestes valoracions geopolítiques perquè bueno, això és molt complex.
Sí, ara, fent un símil molt, molt senzill i molt simplista, si agafant la teoria que dius tu, Cuca, que no acaba el mandat, si tu ets el segon i veus que el primer de la plantofada que li han donat l'han deixat al terra ben estirat, tu et planteges dues vegades abans de dir alguna cosa, dius de agafar el lloc del primer que anaves a darrere
i ser pitjor, com dius.
I ser pitjor.
Jo ho veig així. A veure, això penso que ens va a favor. En contra es va quemant aquest senyor que l'ha elegit el poble americà i que paguem les conseqüències la resta del món.
Bueno, i el poble americà també les paga les conseqüències, eh?
Perquè sí, sí, però més nosaltres que no l'han votat, que no l'han votat per res, i patim unes conseqüències.
Però l'economia és així, eh? Està interrelacionada.
Sí, sí. Però és que, mira, a mi em fa moltes gràcies. Primer ens fan la globalització. I tots els països, per un motiu o altre, estem intercomunicats i ens necessitem uns als altres. I quan ja això està vigent i en ple funcionament, surt un senyor que fa el que fa, i que, clar, moltes coses de les que vol fer li van en contra pròpia seva. I quants, jo em pregunto quants empreses americanes hi hauran que pels arancels que està posant als països tercers es veuen perjudicades. I abans ell ha posat un exemple ben clar. Tu tens un mòbil, l'Apple, jo et miro aquest. Però, clar, aquí hi ha peces no solament americanes. Hi ha peces que estan, com li diuen això, tierras...
Sí, terres rares.
Sí, que per fer aquest xip que tu has dit, s'entenen d'anar als països aquests que tenen les terres rares perquè es veu que es fabrica amb això. I com això, tot, la descripció. I estem parlant d'un mòbil, no? Imagina't, de tot el que hi ha al món. Ens han globalitzat, avui el món és un sol planeta amb una sola cosa, comercialment parlant, i ara aquest, aquí com jo tinc el mercat més gran, bueno, poso i disposo. Pues a mi em sembla que això és un camí que pot acabar hasta en conflicte bèl·lic, això.
Ara, del que dius, mirant-ho d'una manera, no diré utòpica, si mirem raonament de consumidor europeu, diguem, bueno, doncs mira, quines són les marques o el que importem d'Estats Units i que consumem aquí, que ens costarà més car. Això i això i això i això. Em puc prescindir? Sí. Quina alternativa tinc? Tinc aquest producte i aquest producte
ja
que serà de fabricació europea o altres països que no tenen aquests arancels per un consumidor europeu. Això és una gran errada de moltes marques o de moltes estratègies comercials de no tenir en compte la decisió del consumidor. Cuidado de la onada de fons que pot haver-hi.
Sí, sí, d'acord. Això ha passat.
Això ha passat i els hi pot costar més que la camisa, per dir-ho així.
Sí, sí, ha passat.
Que, de fet, parlàvem de la marca d'automòbils Tesla, avui dia hi han portals de ventes de vehicles de segona mà per a Europa que estan incrementant aquests vehicles en venda de segona mà i ningú els vol. Per la imatge i per altres coses. O sigui que... I estem parlant d'un producte molt car, després si parlem d'un producte de consum, no diria de cada dia, però més usual, dius, l'efecte pot ser encara més important.
Escolta'm una cosa, jo, bueno, aquí està molt bé que parlem d'això, però a mi sí que m'agradaria tornar a un tema, a territori nacional, al tema de l'altre dia, amb el tema de l'habitatge.
Sí, que va haver-hi la manifestació. Ho tenia aquí en Dallonses, però com hem desviat per aquest món, bueno, deixem els altres cantó de l'Atlàntic que s'ho facin i veiem com van les bufetades. Cert que el dissabte hi ha hagut aquesta manifestació, com dius tu, Albert, entre 750 i 1.000 participants, i ahir justament ho comentàvem una miqueta ràpidament a la tertúlia. Bé, aquestes crides a la ciutadania de cara a l'executiu és mantenir una miqueta la pressió i estar a l'aguait que la gent no està satisfeta ni de la situació ni de les perspectives.
És que, al meu entendre, mira, l'altre dia, aquest és el gran problema. Jo crec que la gent no se'ls diu la realitat de fons. Mira, l'altre dia Jo, que la meva professió i la meva ha sigut a la banca tota la vida, he tingut la sort i he conegut un munt de gent tant a nivell personal com professional que ha dedicat els seus recursos, els que li han sobrat, els que ha tingut i l'esforç que ha tingut de fer per comprar un pis, per llogar, per fer una caseta de pisos, per llogar. I aquesta gent, per pagar aquella casa de pisos, petita o gran, per pagar aquell pis que han volgut llogar, se n'han fet un tip i més. Però que resulta que si aquí afegim, i ara entrarem en un tema de l'altre dia que sentia un contretulià que criminalitzava especuladors, la gent que ha fet pisos, no, aquesta gent no són especuladors. El que passa és que, quin és el problema? I torno a vegades amb algun tertulià que sento aquí. Els diners, com tots sabem, es poden utilitzar per A o per B, però són susceptibles d'un alternatiu. Jo puc gastar, o el Josep Maria Cucolón, o tu, els diners que tenim per intentar invertir un pis a futur, o bé ens els gastem en un viatge, no sé, a les Dolomites, a Suïssa o a Canadà. Però són escassos. I després, aviam, hi ha dos factors més. Un, el tema dels preus, el 2012-2013, quan hi va haver la crisi, tothom podia, aquí a Andorra, pisos, a 100, 110, 120, 130 mil euros, així, sota costos, eh? Sota costos. I tu, Josep Maria, ho sabràs. Sota cost de construcció. Amb els quatre estalvis que tenien i l'ajuda del banc, en 20 anys haguéssim pogut tenir pis. El que passa és que, sociològicament, molta gent que ha vingut aquí, han vingut aquí amb un criteri transitori, han agafat, han estat aquí, han pensat que tornarien a marxar, han fet immobles de compres o de lloguers o que sigui, o casetes arreglades en el seu país d'origen, i ara la situació els ha trobat que tenen un pis o una casa a Espanya, a França o a Portugal, però aquí a Andorra no. I després amb el tema de lloguer de l'habitatge, aquí podem dir el que vulgui, el govern pot dir el que vulgui, però hi ha una realitat, que són els costos. I el que val un pis a Andorra, avui, no és rentable. I em sap greu dir-ho, però ho he dit 50 vegades. I no hi haurà ningú que agafarà els diners, deixem a part del terreny, per anar al banc, haurà fet els números i li deixaran els diners per fer... perquè no els hi deixaran, si ho ha de pagar millor. A menys que sigui a Carlemany o a Meritxell, que la planta baixa, bueno, se'ls diré. Si no, per això no hi haurà més pisos de lloguer nous fets amb iniciativa privada a Andorra. I això és el que a mi em sap greu, que s'ha tallat aquesta via i que s'ha criminalitzat la persona que ha decidit estalviar amb aquesta via. Però, bueno, és la meva opinió només, eh?
Del que dius tu?
Jo vull donar opinió aquí, perquè hi ha alguna cosa que estic d'acord i en d'altres totalment en desacord. Primera cosa, és ben cert que durant moltíssims anys la iniciativa privada en aquest país ha fet pisos de lloguer i hem pogut viure molts gràcies a aquests pisos de lloguer. Això és una afirmació constatable, vol dir. Una altra cosa diferent és que no s'ha tingut en compte de que la població s'ha multiplicat per 3. Jo quan vaig vindre en aquest país als anys 70 del segle passat, aquí eren 32.000 habitants, dels quals hi havia 5.000 andorrans. Ara hi ha 50.000 andorrans i 90.000 habitants censats i potser 10-15.000 que estan i no consten a cap puesto, ni a la Seguretat Social. I això és una afirmació així una mica tal, però només comptant amb els 90.000 que hi ha censats, ja han multiplicat per 3 la població dels anys 70. Per tant, les necessitats d'aquest país s'han multiplicat per 3. I quan s'ha volgut fitxa per fer alguna cosa? Doncs mira, fa un any, arrel d'una manifestació que va haver-hi de 3.000 persones. Perquè abans tot prestat i donat a la iniciativa privada, que a mi em sembla bé que sigui així. Però si amb la iniciativa privada, perquè s'ha donat entrada a especuladors estrangers.
Amb el lloguer dels pisos, Josep Maria, jo, que he treballat a la banca, des de Santa Coloma fins al Cap d'Escaldes, el 99,9% d'aquesta gent...
Les torres incloses d'Escaldes.
No, les torres no. Això és una altra història. Però la gent dels Torres, la gent que viu a les Torres i que anirà a viure a les Torres, no estem parlant de pisos de necessitat social. Això és un altre tema.
No, però són pisos de lloguer. Sí, però... és que de necessitat social... És que de pisos de necessitat social... Jo estic verticalment en contra. El treballador ha de tindre els mateixos drets per poder llogar una vivenda digna. I aquí és on volia anar abans de que intervinguessis. La nostra Constitució reconeix el dret a una vivenda digna. Quants pisos, ja no diré edificis, pisos ha fet l'Estat per complir amb aquesta afirmació que posa dintre la nostra Constitució?
Ni un, doncs, fins fa un any.
No hace falta decir nada más, com diria el buen Schuster.
Estem d'acord. Ho ha aplaçat tot, però a dia d'avui, Josep Maria, el problema és que s'està criminalitzant, i aquesta és la meva percepció, s'està criminalitzant aquest sector, dels quals m'incloc una mica, quan al final jo no sé on és Valgardena, jo no sé on és els Jocs Selectes de Suïssa, i l'altre dia un interlocutor o un d'això deia que, clar, les vacances, els diners els pots gastar amb això, amb allò o amb l'altre, però que avui tu, jo i l'Enric ens anem al banc i posem el terreny i demanem 3 milions per fer edificis i pisos per llogar i no ens els deixaran. Segur. Per què? Perquè no els hi podrem tornar. I a la que fas qualsevol activitat.
Doncs aquí és on ha d'intervindre l'Estat. Aquí és on ha d'intervindre.
L'Estat ha de fer 25.000 pisos, que és qui hi ha de lloguer se't dona.
Arran d'això estava fent un càlcul ràpid mentre que...
És que clar, tu m'estàs parlant del turisme i jo no t'estic parlant del turisme. Jo t'estic parlant de la persona que viu o treballa en aquest país i se li ha donat documentació i per tant té el mateix dret ciutadà que un senyor de nacionalitat andorrana, se li ha donat documentació per viure i treballar en aquest país i per tant se li ha de donar l'oportunitat de que pugui llogar a preu raonable. I dic raonable quan no està definit el que és raonable. Se sobreentén o s'hauria d'entendre que no és més enllà que un 30% del sou.
I la construcció...
Destinat a vivenda.
Josep Maria, la construcció que tu vens d'aquest món val això?
No.
Pues ja està.
Però és aquí on ha d'intervindre l'Estat. A veure, l'Estat, si hagués destinat, que no ho ha fet, però si a partir d'ara destinés el 5% del pressupost anyal i fes a la Casa de la Vall, al Parlament nostre, fes una llei dient que els comuns, que són majoritàriament dels terrenys públics que hi ha, els propietaris, els comuns, tenien l'obligació de cedir terreny sempre que fos per fer vivenda pública de lloguer assequible, si fes aquesta llei, ja sé que hi hauria moltes disputes i moltes trifurques, però si hi hagués la voluntat de fer-la, amb el 5% del pressupost anyal, aproximadament uns 25 milions d'euros, multiplicat per 4, 100 milions d'euros, multiplicat per 20 anys, ens aniríem a 500 milions d'euros només de posar totxo sobre totxo.
Però escolta'm una cosa, escolta'm. Sense comptar el terreny, que seria el que tu has dit, el comú, fer pisos de lloguer no rentable. Sense comptar el terreny. Si poses el terreny, no, pleguem i marxem. Si és de posar el terreny. I després d'altra cosa, quant val el manteniment de l'estructura d'un pis mensual? Jo sí que ho sé.
Això es paga amb el lloguer, eh?
No. En el lloguer tu no li pagues el percentatge d'ascensor. Tu no li pagues el percentatge... Això no ho cobro ningú. No coneixo ningú que els hi cobri. Un percentatge de manteniment de l'escala. Un percentatge de la llum de l'escala. Això no se'ls hi cobre.
A veure, un moment, sisplau. A veure si parlem amb la...
L'assegurança de l'edifici. Tampoc se li cobre.
L'assegurança de l'edifici, el manteniment d'ascensors, de la calefacció, la dona de neteja, els gastos comunitaris, això es paga amb els gastos comunitaris. Si el propietari no és un privat, és l'Estat que ho paga. I l'Estat no té per què donar-ho a tercers a fer. Ho pot fer ell.
Però si l'Estat ha de pagar aquests 300 euros per pis... Perquè, clar, el particular, aquest particular que té un pis o dos pisos, 300 euros cada mes no li lliura ningú, eh? i si l'Estat els 300 euros que li costarà de manteniment d'aquest pis els ha de regalar i ha de posar en pis a 450.000 euros i ha d'invertir 3 milions, tenim un problema. Com l'arreglem? Home, jo diria moltes opcions. Però no entraria en el detall.
Mira, jo no...
D'entrada ara... tenim uns salaris baixos.
Bueno, però clar... Per què? Pregunta't el per què, per Albert. Què? Sí, jo quan vaig vindre a aquest país i allí era director, vaig vindre a fer aquí de matxaca i guanyava 3 vegades més que a Espanya de director. I tenia 25 anys. I guanyava aquí 3 vegades més que a Espanya.
Però escolta'm.
No, no, perquè els sous d'aquells anys dels 70, principis dels 80, que els sous estaven a dalt de la gent, han anat baixant, a tal punt que no es pot viure. Per què ha anat això? Aquí hi ha un beneficiari,
sí,
clar.
Sí, sí, sí. Però escolta'm una cosa.
Però hi ha que dir-ho ser valent, eh?
O no. Però jo també et diré una cosa. Als anys 75, 76, 77, jo al banc guanyava 11.000 pessetes. Un pis de lloguer a Canillo valia 8.000. Sense gratxa. Era el preu, i no ho critico. Era el preu. Llavors, qualsevol activitat de negoci, muntar ascensors, vendre cotxes o el que sigui, que li posem el preu, que li posem un preu sota del que costa i amb el marge de benefici que correspon, ten els dies comptats.
No, no, sota del preu no passa.
I això és el que ha passat avui. I si demà al matí, amb tots els cotxes que tenim a Andorra, el preu que va, l'Estat diu, s'han de vendre un 20% per sota. Sí, sí, els que hi ha més toc, però no truquis a la fàbrica que no t'havia de dir més, eh? I això és el que està passant amb els pisos. No, i a mi em sap greu.
Els pisos, el que està passant, i per dir-lo clar i català, és de que s'ha donat tota la responsabilitat a la iniciativa privada i al govern, com hi ha hagut molts anys que ja li ha anat prou bé, que ja es llogaven els preus raonables que la gent no pogués pagar, doncs ja li anava bé. I no he invertit un sol euro en fer-ho. I ara ens trobem de que hi ha que fer inversió. Però per l'altre compte, el problema ja no és fer la inversió, és no anar en contra de tots aquests privats que durant 100 anys ens han tret el problema de sobre.
No sé, no, perquè... 40-50, però sí.
Vale, és igual.
Però sí.
Sí, que no paguin, sí, justos, sí, per pagadors.
No, i sobretot, no criminalitzar aquesta gent.
No, no, però si jo no els
estic criminalitzant. Aquesta gent els han gastat i els hi ha costat un munt.
Sí, a veure, avui segueix, no vivint, això, eh? Avui segueix vivint molta gent de lloguer al nostre país i la gran majoria, no diré tots, però molta part, molt tant per cent, paga un lloguer raonable. No diré barato, però raonable. El que s'ha permès és que s'hagin entrat aquí perquè certes zones s'han macroconstruït i perquè tota aquesta inversió que ha vingut de fora, la inversió estrangera, ha vingut a posar calés sobre totxos i a fer pisos de 2 milions i de 3 milions.
És un altre tema.
No, no, però és que les torres, el crot del privat és el cor d'Escaldes.
Ah, bueno.
I allò era un patamoll fa 20 anys.
Però si volem tenir
no
un pis
50,
a 400 euros al Clot d'Escaldes o a l'Avinguda Carreball o Meritxell, no, pues serà difícil. Doncs
pues mira, jo doncs sí, vaig entrar en un pis a l'any 80, després de voltar-ne uns quants per Andorra, però a l'any 80 el senyor Revés, iniciativa privada, va fer l'edifici antic camp de futbol.
Sí, sí.
Al mig d'Andorra,
sí, sí,
al mig, al centre, sí, 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 del Rovell, i pagava un preu raonable.
Sí, clar.
Pagava, tu has dit, 11.000 pessetes a Canillo, no?
No, jo he dit 8.000 a Canillo, jo guanyava 11 al banc.
Vale, doncs pues jo em pagava 12.000 allà al mig del Rovell de l'Ull, de l'Ou.
Doncs sabem preus d'aquella època. Albert Torres, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer. Cuca, Gemma i Cucalón...
Sento haver debatut així, però hem, això de la vivenda
m'ha agradat molt. Hem fet molt llarg avui. Gràcies, sí, per haver vingut avui.